Molt bon dia a tots. Esteu escoltant Ràdio Falset i això és Volta de Full. Ja tornem un altre cop a la rutina. Un any més, és el primer programa del 2020 del Volta de Full i que si més no, es desitja sempre que sigui millor que el passat, evidentment. No vull allargar gaire, no? Comencem doncs, amb la mateixa dinàmica d'un remolí de coses, no? De relat, de poemes, una mica de cuina, etcètera, etcètera. Una miqueta de tot, no? Com sempre, bocinets, no? Per fer-vos passar, doncs, almenys és el meu desig, no? De que s'ho passeu una bona estona. Bé, com que estem al mes de gener, començarem, doncs, pel lo que és el nom dels mesos, no? El seu origen. L'origen del nom dels nostres mesos de l'any es remunta a l'antic calendari romà i, per tant, els noms dels mesos també tenen aquest origen. Originàriament, el calendari primitiu de Roma es dividia en 10 mesos. Segons la tradició, Numa Pompili, al segle VII abans de Crist, va promulgar una reforma del calendari que ajustava els anys lunars i solars i l'any va passar de tenir 10 mesos a tenir-ne 12. Amb els anys, el calendari de Numa Pompili es va anar desfasant fins a oferir 3 mesos de diferència sobre el temps real. Juli César va encarregar l'elaboració d'un nou calendari al filòsof i astrònom Sosígenes d'Alexandria, el qual va ajustar el calendari a 365 dies anuals. Aquest nou calendari, conegut com a Julià, i que comet un error de 7,5 dies cada 1.000 anys, raó per la qual es va canviar posteriorment pel gregorià, es va implantar l'any 46 abans de Crist. Des del 45 abans de Crist es va acordar que tots els anys es comptaren de 365 dies i que únicament cada 4 anys se'n comptarien 366. Aquests anys s'anomenaren anys bisèxtils perquè es dataven 2 dies consecutius com 23 de febrer, últim dia del calendari romà en aquell moment. Per això anem a l'origen. L'origen dels noms dels mesos. Tenim el gener, no? Januarius. Deu el seu nom a Janus, el déu romà de dues cares, perdó. Considerat primer el déu de les llars romanes i més tard el guardià de les entrades de les cases. A vegades se'l representa amb el número 365, inscrit a les mans per recordar l'any que ell obre, no? És el mes de gener, ens obri l'any. Bé, una miqueta d'història, de com vulgueu dir, pues no va malament, no? Anem amb unes paraules d'en Carles Capdevila, un gran escriptor i, bueno, d'ara, no? Unes paraules sàvies per repensar i conquerir el món, no? Diu així: les paraules sàvies ens impacten, ens provoquen, ens emocionen, ens espanten, ens inspiren, ens il·luminen. Penetren i es queden ben endins. En la societat de l'opinió permanent no són habituals les paraules sàvies, com tampoc no ho és la saviesa. El circ mediàtic fomenta xerrameca que també impacti, provoqui, emocioni o espanti, però poques vegades inspira o il·lumina, perquè es busca el mínim esforç i la velocitat màxima. Són focs artificials, exageracions, estirabots, fum i soroll, succedanis de saviesa, imitacions, falsificacions, que a vegades són els antípodes. És ximpleria. Ara que toca repensar-ho tot i reconquerir el món, convé fer l'esforç d'acostar-nos als savis, els que pensen abans de concloure, els que dominen les paraules. No només us acostem a la intel·ligència serena i punyent de l'humanista George Stellner, sinó que també encetem la col·laboració de l'ara, els propers 8 diumenges amb el cicle Prendre la paraula. El títol fa referència a l'expressió de Hannah Arendt i reivindica la conveniència de tornar als orígens dels conceptes polítics en moments de tant desgast de les paraules. Només redefinint el sentit de llibertat, igualtat, justícia, comunitat, riquesa, benestar i ciutadania, posant la paraula al centre, podrem actuar sàviament per transformar la realitat. La crisi que no ens podem permetre és la de la paraula. Ni l'intoxicació de notícies, ni l'intoxicació de frases buides llançades per entretenir-nos i estalviar-nos de pensar. Per omplir el dipòsit de les paraules gruixudes, cal aprendre a fer les preguntes adequades, debatre-ho tot, recuperar l'amor a la saviesa pura, que és l'essència de les humanitats. Bé, és un gran pensament, no? Tot això, grans paraules, grans pensaments, etc, etc. And I was your soul as the story goes. I was your soul, but now al menjar. A veure, estem en temps de carxofes, no? Estem en temps de carxofes ara a l'hivern. Es vull referir de que la carxofa és el producte reina del parc agrari del Baix Llobregat. El microclima del delta del Llobregat i el sol ric en minerals fan possible que la carxofa del Prat, carxofes en fan, però he trobat aquesta de la carxofa del Prat, tingui una qualitat extraordinària. La carxofa és una planta de clima fred. El seu cultiu va des de la tardor, entre octubre i novembre, fins a la primavera, cap a finals de maig. La carxofa és una planta procedent d'Egipte, a la que els grecs i romans li atribuïen propietats afrodisíaques. Segons diu la mitologia grega, Cinara era una noia molt maca, que es va enamorar de Zeus, i aquest va decidir convertir-la en deessa i portar-la amb ell a l'Olimp. Però Cinara trobava tant a faltar a la seva família que va decidir tornar a casa dels pares. Llavors, Zeus, enfurismats, la va convertir en planta, la Cinara. Cinara scolium és el nom científic de la carxofa. També s'ha de dir que la carxofa té moltes propietats beneficioses per la salut, pel seu alt contingut en sodi, potassi, fòsfor, calci i vitamines B1 i B3. Però sobretot destaca per la cinarina, una substància que augmenta la secreció biliar. És depurativa, diurètica, redueix el colesterol i un gran desintoxicant del fetge. La carxofa es pot menjar de moltes maneres. Es pot menjar fregida, rostida, a la planxa, al forn, cuita, fent d'acompanyant d'uns bons calçots o fins i tot cruent amanides. Com diu un refrain castellà, hoja a hoja se come la carxofa. Bé, i com que parlem de carxofes, doncs un plat de carxofa, no? Aquí tenim una crema de carxofes que he trobat, a veure com resultarà, no? Us dic, ingredients per a 4 persones, és una crema de carxofes, no? 6, per 4 persones, pues, unes 6-8 carxofes, 2 porros i 2 cebes, 2 grans d'all, 500 ml de caldo de verdures o de pollastre, oli d'oliva verge, sal, pebre i suc de llimona. I és fàcil de fer. Talla els porros i els alls a làmines. Posa un raig d'oli d'oliva en una olla i afegeix els alls. Quan estiguin una mica daurats, afegeix el porro. Es cou a foc mitjà fins que estigui tot ben daurat. Mentrestant, es renten les carxofes, es treuen les fulles més dures de l'exterior, es talla bé la punta perquè no es quedi la part més... perquè per quedar-nos amb la part més tendra, clar, de la carxofa, que posarem en un bol amb aigua i llimona perquè no s'oxidi, eh? La llimona, amb l'aigua i llimona, perquè la carxofa allò que no es torni negre i així, ja, ja sabeu què és el que va. Es tallen les carxofes a quarts i s'afegeixen a l'olla. Es couen amb el porro i l'all durant 5 minuts. S'afegeix el caldo de verdures o de pollastre i s'afegeix sal i pebre al gust, no? I es cou durant 25 minuts. Un cop estiguin cuites, les triturem i passem per un colador per eliminar tots aquells filets, eh? I us podeu ajudar amb una cullera. I ja podrem servir. És opcional també coure unes làmines de carxofa, uns daus de pernil salat a la paella amb un raig d'oli i posar a sobre del puré de carxofa, de la crema de carxofa, per a decorar. I bon profit. Senzill, no? Senzillet. Està bé. Bé, he trobat aquí unes dites, no? Unes dites del mes de gener, eh? Tots els mesos tenen les seues dites. I com que tots aquests dies mos ha fet tanta aigua i tant d'allò, pues bueno, us en diré unes quantes. Que diu que aigua de gener omple les butes i el graner. Aigua de gener, tot l'any va bé. Gener sec i abril mullat, molta palla i poc blat. Segons sigui el gener, menjaràs el pa de l'any que ve. El gener és el més verdader perquè és el primer. Si vols que sali bé, mata el porc per gener. Pel gener no siguis matiner. I per Sant Antoni de gener, mitja palla i mig graner. I ja que parlem de Sant Antoni, que ja passava en camisada, que l'hem tingut pues, bueno, una mica així a mitges, no? Es pot dir a mitges, però bueno, vam poder tindre almenys el dissabte, vam poder tindre un tastet, no? Bueno, és així, des de llavors que hemos anat plovent, benvinguda sigui l'aigua si no fa mal, no? I bueno, pues sí, aquí us porto un poema de Sant Antoni, encara que hagi passat, però diuen que els sants tenen buitada, no? O sigui que us porto un poema de Sant Antoni, val? Diu així: s'omplen carrers de mil bestioles, tornen carruatges a prem el pas, i hi ha les cares somriures somnis, el cor de tots aplega el sant. Net el gat, pentinat gos, tortuga freda, el nen rabiós, cistelles noves, les blanques neules, el vell mossèn els beneirà, amos satisfets, les feres dòcils, la festa puja per tots els cims, i Sant Antoni els veu, els mira, pregarà al cel, un jorn feliç. Ara us en diré un altre, també de Sant Antoni, que es beneixi tots. Parlaré amb el sant. Soc arreu les places, ignorada fera, esquerp, cridaire, la mala bèstia. Ni saben ni volen pensar el que vull. M'acusen, s'excusen, em fan el gran buit. Però tomba l'any, s'acosta la festa, en torno prou dolç, volgut i estimat. Em posen vestit, banyat, pentinat, em pengen al coll un brillant collar. A l'ama petita em prem les orelles, em tira del pèl, em fa els amanyacs. El mossèn em mulla, aixeco les mans, per prendre la neula, voldria menjar. I l'ama petita, com farà cada any, ni tasta la deixa. Parlarem al sant.
Well, it's time to begin as the summer sets in. That's the scene you set for new lovers.
Són versos bonics, no? Versos bonics. Parlant d'animals, bueno, aquí tinc un relat, no? Un relat un relat que té segon significat, no? No jutjar per les aparences, no? No jutjar per les aparences. Diu que es titula Una família i un ruc. I diu així. Hi havia una vegada un matrimoni amb un fill de 12 anys i un asa, que van decidir viatjar, treballar i conèixer món. Així varen marxar tots tres amb el ruc. Al passar pel primer poble, la gent comentava: mira aquest noi malcriat, ell a sobre del ruc i els pobres pares, ja grans, portant-lo de les renyes. Aleshores la dona va dir al marit: no permetem que la gent parli mal del nen. L'home el va baixar i se'n va pujar ell. En arribar al segon poble, la gent murmurava: mira, que poca vergonya aquest tipo. Deixa que la criatura i la pobra dona es tirin de l'asa mentre ell va molt còmode a sobre. Aleshores, van prendre la decisió de pujar-la a ella a l'asa, mentre pare i fill es tiraven de les renyes. En passar pel tercer poble, la gent deia: pobre home, segur que després de treballar tot el dia encara ha de portar la dona sobre el ruc. I pobre fill, quina vida li espera amb aquesta mare? Es van posar d'acord i van decidir que pujar tots tres a l'asa per seguir amb el seu peregrinatge. En arribar al poble següent, van escoltar que els habitants s'exclamaven: mare de Déu, que en són de bèsties aquests tres! Tots tres a sobre del pobre animal, li trencaran l'esquena! Finalment van decidir de baixar tots tres i caminar-los al costat del ruc. Però al passar pel següent poble van escoltar que la gent se'n reia: mira, tu, aquests tres idiotes, van caminant quan tenen un burro que podria portar-los. O sigui, conclusió. No escoltis massa el que diu la gent, perquè facis el que facis, sempre et criticaran. De manera que tria tu mateix quina és la decisió correcta i un cop n'estiguis convençut, no t'importi el que puguin pensar els altres. La família del conte al final van decidir continuar el viatge, pujant una estoneta cadascun a sobre el ruc i deixant-lo descansar també de tant en tant. I quan arribaven a un poble ja podien dir el que volguessin, perquè ells tenien clar de que ho estaven fent bé. Està bé? Està bé, no, això? Està bé, està bé. A mi em va agradar, eh? A mi em va agradar. Bé, també ara unes quantes frases, no? Unes frases així d'aquestes que fan, que donen que pensar. I diu que cal realitzar el possible per assolir l'impossible. Una de Charles Chaplin que diu: sigues tu, intenta ser feliç, però sobretot sigues tu. Un proverbi xinès que diu: viu avui, és més tard del que et penses. Anem a una altra. Un creix quan s'imposa fites, sense importar comentaris negatius ni prejudicis, quan dona exemples sense importar burles ni desdenys, quan compleix amb la seva tasca. Una de Buda que diu: tot el que som és el resultat del que hem pensat. Està fundat en els nostres pensaments i està fet dels nostres pensaments. I un anònim diu: mai et rendeixis. La meta pot estar més a prop del que imagines. I un altre que diu: el nostre cervell es modifica contínuament en funció del que pensem, sentim i fem. I l'última: necessito mil motius per fer un esforç, però només una petita excusa per no fer-lo. Bé, estem arribant ja cap al final, no? Cap al final. Us voldria també donar un petit poema, un petit poema del, per anar acabant, no? Petit poema pel mes de gener. Més que estem acabant ja, eh? I diu així: pel gener comença l'any i els 11 mesos que falten fan que el fred no es senti tant. Els tres reis majestuosos passen per ciutat i viles i són sempre generosos. amb la neu, si n'ha caigut, fem un ninot que es contempla i té el nas molt punxegut. Però una llada de sol el pot fondre de seguida i tots hem de portar dol. Cal anar en compte amb el glaç, que si bades i rellisques et pots molt ben trencar un braç. Pel gener fa un fred molt viu, se'ns ha acabat les festes i tots enyoren l'estiu. Aquest és un poema de Miquel Martí i Pol. I bé, ja estem cap al final. I acabem, pues, bueno, pues acabarem amb com a plats de deixem productes d'ara del mes de gener, no? Mes de gener, sense sortir del, a veure, del mar, hi ha peixos propis que es poden trobar per menjar aquest mes, ara d'hivern, no? El barat, molt popular, a bon preu, no? El lluç, senyor de fi paladar, suavitat de boca. Deixem el peix i també hi ha productes, hi ha la sípia, les cigales, el percebe, la nècora, tots són productes d'ara de temporada, com se diu, com si diguéssim, és d'ara, d'aquest temps, ja? I són productes de proximitat, no? Perquè encara tenim por ahí un intent regust de les festes nadalenques, eh? També hi ha la carn, productes de cacera, que és el porc senglar, cal per adobar-la, el conill, la llebre, carns fines i sabroses, que són plats de... I han acabat ja els plats de aus, ja. Són coses que és del temps, de temporada. I vaig acabant dient un poema, no? Un poema del Josep Ardèvol. Josep Ardèvol és un senyor de Porrera que s'ha dedicat molt a escriure poesia, no? I aquí en tinc una que, doncs, de moltes de les que tinc amb ell, no? Pues, és bonica, no? És molt bonica, la va escriure l'any 2006, i es diu On no arriba la mirada. I diu així: una estrella va caure del cel justament al meu costat. Vaig ensillar-me d'ella per la seva claritat. Reflectia per tots costats malgrat la quantitat de brosta. Brillava més que els brillants, fins i tot estant a la fosca. Va guiar-me pels camins difícils i tenebrosos. Va ensenyar-me que la llum no està feta per als famosos. Sempre em deia que el reflex no vol dir que sigui llum. Hi acostuma a haver turbulències i de vegades no és més que fum. Afirmava constantment que hi ha molta fantasia, que imitem sense descans tota cosa prohibida i que la llum que més brilla normalment està amagada al lloc més desconegut on no arriba la mirada. Al lloc més desconegut, on brilla la llum més clara, la més formosa, la més anhelada. Un poema de Josep Ardèvol. Tinc uns quants d'amb ell, no? Que ara fa temps que no el veig i tenim, bueno, una bona amistat. La dedico amb ell, no? I bé, ja estem aquí, al programa, al final, no? I doncs, bueno, recordeu que aquest programa d'avui, igual que els anteriors, es poden tornar a escoltar el diumenge i el dimarts a partir de les 6 de la tarda, També, com sempre, recordar-vos que hi ha telèfons a la ràdio, podeu consultar o dir la vostra, que són el 977-830044, recordo, 977-830044 i 977-831135, 977-831135. Com també es podeu trobar a la web de la ràdio, www.radiofalset.cat. Vull donar les gràcies al Jordi Soldevila per haver estat al control, sense ell això no hauria estat possible, i també donar-vos les gràcies a tots vosaltres per seguir escoltant Ràdio Falset, esperant retrobar-nos el pròxim programa. Fins llavors, que tingueu un bon cap de setmana, un bon final de mes, i ens retrobem el mes que ve. Adeu-siau.